TV3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Molt bon dia, Raül Valls, com estàs?
Bon dia a tots i totes. Aquí som, amb bon dissabte, ja ho sabeu, en directe, a IB3 Ràdio, per recórrer totes les illes i contar-vos tot allò que passa durant aquest cap de setmana.
Avui en el programa número 86 de La Gran Vida, i la veritat és que amb el Lluís Menéndez sempre al control tècnic, vull repassar, perquè sempre hi ha dies internacionals, i doncs mira, Raül, avui és el Dia Internacional de les Cooperatives, Dia Mundial dels Dofins en Cautiveri, vamos, els dofins de Marineland, Dia Mundial de l'e-book o del llibre electrònic, i jo amb això del dia internacional, la veritat és que ja comença a no creure-hi massa, perquè sempre és el Dia Internacional d'alguna cosa, però no sempre és un dia que digui, no, avui és un dia especial per un aconteixement. Se m'ho ha anat de ses mans en tot això. Raül, tu has anat de rebaixes, que això és una altra?
No, jo no som de... Una, no m'agrada anar a comprar roba. No, és que zero. He d'anar per obligació.
Ahir vas quan necessites una operació.
Correcte.
No?
Vaig, la compro i me'n vaig, ja està. No vaig a voltar. La primera que veig que m'agrada, iau, ja està. Vull dir, és que si no, no.
Però com som, eh? Comença, si aneu per Palma o per Ciutat, o és igual, per Ciutadella, aneu per ses tendes, tot està ple de turistes que compren, rompre, de gent que cerca
roba... Ja que venen, que
roba... Sí, això sí. Que gent que fa cos per comprar, i jo dic una cosa, s'estiu, una vegada que has tret tota la roba, necessiteu tantes coses? A l'hivern me costa més no comprar, veus? Sempre hi ha qualque cosa. Sobretot
no, no.
Perquè canvis de talla.
Jo no, perquè jo en l'hivern no me...
Jo sí, jo perquè no m'engreix a l'hivern.
És igual, sí. Però no... Però jo no hi ha canvi d'armari.
No hi ha canvi d'armari.
No, poc, igual. És que no tenen ni anoracs.
No hi ha res. Què tal per Itàlia? Perquè és que jo no sé si heu estat vosaltres a Itàlia, a Siena concretament, perquè fan una espècie de... Bé, jo dic una espècie per desconeixement, de Sant Joan amb els cavalls, com si fos Ciutadella, no? que enfilen es allà que van amb els cavalls i fan les curses, però amb molta gent i amb molts italians. Com és això?
Home, clar, Siena, el que té, però és com Sant Joan multiplicat per 10. Vull dir...
Però ja n'hi ha, que ja, clar, quan m'has dit això, multiplicar per 10...
Clar, hi ha molta de gent, però està molt ben organitzat, tot s'ha de dir.
I sense mallorquins?
Pocs, m'han trobat pocs.
Hi havies tu?
Sí, m'han trobat pocs, però vaja, espanyols n'hi havia moltíssims, eh?
Sí.
Però bé, són unes festes, sí, una tradició, el Palo de Siena, munten fora... Fora res, és a dir, fora muntura, i bueno, està molt bé, és com una competició entre barriades de la ciutat, cada una té el seu venedor, però el que sortegen prèviament és el cavall. I, per tant, el venedor ha de manar amb un cavall que no sap qui li tocarà, i després una carrera que dura 90 segons, és a dir, tot aquest remenat és per 90 segons. I se fa una cursa dins la plaça de principal d'allà.
Molt bé. I mentrestant hi ha gent que dona poc, perquè hi ha molta gent que està pendent del Mundial, i va jugar també a Argentina, ha jugat aquesta matinada a Colòmbia, va jugar a Espanya, no sé si sou futbolers o no, però és veritat que tot el que sigui festa mos va bé, això mos va bé. Però altres coses, a part de la festa, hi ha altres coses, perquè quan arriba l'estiu, arriba el moment de l'arribada de nins i nines a Saragüís, i això és un moment també especial, perquè jo... he tingut contacte, no directe, però a través de familiars, amb persones que han fet de papàs i mamàs d'acollida. I aquest és un tema interessant que volien tocar aquesta setmana perquè aquests nins han arribat. El control tècnic, Lluís Menéndez. Vinga, tenim un número de WhatsApp, per si voleu dir la vostra. Si vosaltres heu estat papàs o mamàs d'acollides de nins Saragüís, ho podeu dir i comentar-ho en aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Auïdó, vinga, són les 9 i 9 minuts. Començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Uh! Ho han pogut veure aquesta setmana, són una de les abraçades més esperades de l'any i després de mesos d'espera, 36 nins i nines serouís ja són a les illes des de fa un parell de dies gràcies al programa Vacances en Pau. I durant aquests pròxims dos mesos, gairebé, deixaran enrere temporalment les dures condicions dels campaments de refugiats de Tindouf a Algèria per conviure amb famílies d'acollida que poden ser de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera. I serà un estiu diferent per a aquest papàs i mamàs, també per a aquest nins, si és la primera vegada que venen. I és un estiu que significa salut, descans, sobretot noves experiències per a aquests al·lots, però també per a pares i mares. A més, enguany, clar, coincideix que s'ha commemorat o se commemoren el 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica. Volem parlar, sobretot, no de temes polítics, però sí d'aquesta acollida d'aquests nins que han arribat aquí, Raül, i ho feim amb Catalina Rosselló, que és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears. Catalina, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, gràcies, molt bé.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres i per posar-nos, diguem, ulls en aquesta nova experiència. Ho hem pogut veure a través d'aquesta casa, els informatius d'Ivetres Ràdio, també l'hem escoltat a Ivetres Televisió, volia dir, i també l'hem escoltat a Ivetres Ràdio. I aquesta sensació d'alegria, de rialles que hi havia a l'arribada de l'aeroport. La primera pregunta aniria per aquí. Com ha estat aquest retrobament amb els infants? Supos que hi ha hagut moltes emocions a l'aeroport de Sant Joan.
Pues sí, com cada any, doncs les famílies repetidores i els nins i nines repetidors, l'emoció és molt gran de tornar-se a retrobar. També era veure que les esqueretes mostraven emoció i també un pot de susto perquè ha passat un any, a veure com seria en la família, però i les famílies noves i els nins que són nous i les nines que venen per primera vegada, pues també el mateix, no? Amb molta il·lusió, molta emoció, però també aquest punt de susto per part dels infants, a veure com serà la família que t'ha de cercar, i però la veritat és que va ser molt guapo, molt emocionant, i va haver llàgrimes també, perquè és normal.
De retrobament,
quan se retroben, no? De retrobament, i però com sempre dèiem, pues són moments molt intens, molt guapos i que, a més, se viven molt intensament, també, per part de les famílies, per part dels infants i per part de tots els membres de l'associació que també estan fent feina amb aquest programa.
Sempre hi ha un punt d'incertesa, que és el que fa que, clar, que aquests nins venen il·lusionats, però també venen amb aquesta poreta. Estem parlant també de nins que si no vaig errat, tenen com a molt 11 o 12 anys. I clar, si posem en valor les xifres, 36 nins i nines. Jo no sé quants en venen cada any, però com valoreu aquesta xifra i si és semblant a altres anys?
Bé, aquesta xifra no tot l'hem de valorar pensant que el que voldríem és que fossin molt més els infants que venguessin aquí a les nostres illes, com era abans de la pandèmia. La xifra és la mateixa de l'any passat. També varen tenir a Mallorca 28 infants i en varen venir també 36 en total per anar a les altres illes. La veritat és que abans de la pandèmia eren 95 infants que venien amb un xàrter directe des de Tindouf a Mallorca, cosa que també era molt més còmoda pels infants. Ara han de venir, que ens han d'acoplar a qualsevol... Menys mal que aquests dos darrers anys ja ha estat en els vols que anaven a Barcelona, que és molt més fàcil també no els cercar. Però la veritat és que el que voldríem nosaltres és augmentar molt més el nombre de famílies. També hem de dir que enguany hagués pogut ser el que passa que també tot el que és la documentació que les famílies han de presentar i que nosaltres hem de presentar, tant a menors com a estrangeria, se va haver d'adelantar. Ara cada vegada és més prest que s'ha de presentar la documentació perquè ens puguin donar vistiplau de que tot està correcte i que realment els infants poden venir.
I, Catalina, Com així? Dius que després de la pandèmia ha baixat aquest número de nins i nines del Sàhara que no poden venir a Balears?
Bueno, lo que ha baixat és el nombre de famílies acollidores que cada any s'apunten. Uh-huh. Això no només a les nostres illes, en totes les comunitats. Tenim en compte que de 10.000 infants que sortien fa anys i quan hi va haver la crisi ja del 2010-2011 ja va baixar un poc, però seguien venguent quasi 100.000, sortint 100.000 infants dels campaments en la pandèmia. Enguany crec que seran 2.600 infants que sortiran dels campaments. No sabem exactament quan ens reunim i que feim la valoració i avaluam el programa. No sabem, suposant que la pandèmia ha canviat la nostra manera de viure. A més, les famílies fan feina, tot dos, moltíssimes vegades, amb la qual tenen menys temps per dedicar als infants. I també han ganes de viatjar, de moure-se, i dos mesos de fer l'acolliment, pues, moltes vegades també pensen que no paren durant aquests dos mesos.
A lo millor les condicions de vida nostres, no, diguéssim, també han canviat i, per tant, és més complicat, com tu dius, a poder acollir aquests nins i aquestes nines. Però, clar, és una baixada significativa. Com podríem conscienciar la gent de la necessitat o de la bona pràctica d'ajudar, de formar part d'aquest programa? Perquè, clar, moltes vegades jo crec que quasi ens aniria bé nosaltres anar allà per veure quina és la realitat, no? És a dir, com podem arribar a la gent per dir és que és molt positiu que venguin aquí perquè els ajuda a estar al manco dos mesos aïllats del seu dia a dia?
Sí, i el que dius de que seria molt positiu en allà és així. Una vegada que vas en els campaments, ja tornes totalment canviat. No hi ha persona que hagi vengut en els campaments i que no s'hagi enamorat del poble saharaui i hagi vist també les condicions de vida que tenen, les necessitats que també tenen, l'ajuda humanitària de cada vegada se redueix, perquè de cada vegada la mitja lluna roja saharaui fa crides de que realment se necessita ajuda d'emergència. Les temperatures són extremes, en l'hivern fa molt de fred i en l'estiu ja sabeu que hi ha 50 graus. Tenen de tot tipus de necessitats i el que fa aquest programa, a més, on de tenir en compte, tu ho has recordat, fa 50 anys que el poble saharaui viu dividit, uns en els territoris ocupats en veí per Marroc l'any 75, en constant persecució dels activistes i dels ciutadans i en violació de drets humans, i els altres, un campament de refugiats a Argèlia, a un desert que se diu la Hamada, que és el desert dins un desert, perquè és el més inhòspit, i allà viuen 174.000 refugiats, i entre ells moltíssim de nins que no podran sortir dels campaments, perquè, com has dit, surten, el programa contempla de 8 a 12 anys, però clar, cada any que passa, ara encara falten sortir nins nascuts a finals de 2015, no han sortit encara nins que han nascut el 2016. I que suposa això? Que cada vegada, cada any el nin és més gran. Clar. I una vegada que se complen els 12 anys, ja, aquest infant ja no està dins el programa, no pot sortir. I és molt important que puguin sortir, per el que he dit, les grans necessitats que hi ha, tenint en compte que durant dos mesos aquests infants, primer, i com també vull recordar, aquest programa és un programa polític perquè, com tots els programes que fem, perquè el programa Vacances en Pau és el programa estrella del govern de la RAS i del Moviment Solidari. Tenim en compte que a través d'aquests infants se coneix el conflicte saharaui, la gran injustícia que està vivint aquest poble durant 50 anys. Tu mateix ho has dit, se desconeix molt encara. Abans se coneixia més el conflicte saharaui. Ara moltes persones el desconeixen. I s'ha de fer sensibilització. Aquests infants ajuden en això, però també el més important és que surten dos mesos de les altes temperatures, que se'ls fan revisions mèdiques, que allà poden tenir pues, enfermedades cròniques i aquí se'ls solventa en un parell de visites si és necessari que vagin a l'especialista, com de dir que aquests darrers anys no hi ha hagut coses de gran importància, però sí pues, se'ls ha detectat, pues, no, tenen anèmia, malnutrició, tenen molt de problemes de càries, tenen molt de problemes també d'ulls i gràcies, on de dir, a IB Salut, als oftalmòlegs, dentistes, que tot d'una manera solidària, els metges, ajuden en aquest programa, se'ls fan unes bones revisions mèdiques i sobretot on de dir les famílies solidàries, aquests infants passen un estiu, a més que els donen molt d'amor, els atenen com un fill i passen un estiu diferent, un estiu divertit i aprenen moltes coses.
I Catalina, perquè la gent sigui conscient, perquè clar, descansen, juguen, aprenen moltes coses, aprenen la nostra llengua, tant el castellà com el català, però clar, descansen després d'haver tingut, i dic sobretot aquests que venen en la seva primera experiència, descansen d'unes temperatures extremes en el desert. En quines condicions viuen la resta de l'any a campaments de Tindaf?
Bueno, els mesos de juliol i agost són els mesos que la temperatura puja més de 50 graus, però el mes de juny arriba a 40, i el mes d'octubre també, t'ho dic perquè anem-nos, i després oscil·la la temperatura, oscil·la, perquè ja venen el mes de desembre, fa molt de fred. I també hem de dir que al vespres la temperatura pot baixar a 5 graus sota zero. O sigui, les temperatures són extremes en els campaments. I bueno, la majoria de mesos que passen allà, pues passen des fred a la calor, sobretot també on de dir que tenen el siroco, que és horrible perquè és el vent que de vegades aquí mos arriba, que diuen el vent que ve del desert amb pols, pues ells el tenen i vos podeu imaginar vivint amb unes condicions també molt precàries, que el que és tot el temps a dins de casa que hi hagi arena, que els ulls, que t'hi entren els ulls, que t'hi entren per tot, i a més, si fa fred, el vent horrible, i si fa calor, encara pitjor, amb la calor i aquest vent que crema. O sigui, viure en un campament de refugiats, per bé que estiguin famílies, perquè també hem de tenir en compte que des de fa anys ja hi ha saharauis que poden sortir i fan feina i aporten dobbers, i clar, hi ha ja famílies que poden tenir la casa millor, són cases d'adobe, perquè les cases és el que són les jaimes, ja queden les jaimes, però ja estan desapareguent perquè cada vegada que hi ha pluja o que hi ha vent, cada vegada la jaima queda, ara se fan cases d'adobe, que són com a quadrats, cases quadrades, que molt precari, i però bueno, hi ha cases que estan millor, en millors condicions, n'hi ha que tenen televisió, que tenen aire condicionat, perquè a més hem de dir que Argèlia els hi proporciona tot el que és internet, tot el que és... també tenen wifi, ja en els campaments s'estan, jo cada vegada que hi vaig, enguany he anat dues vegades i amb un mes ja veus diferències perquè ja construeixen carreteres, cosa que antes tot era a través del desert. Tot això facilita la vida de molt de saharauis, però no hem d'oblidar mai que viuen a un desert molt inhòspit i que per qualque comoditat que se pensi des d'aquí que tenen, no, és horrible viure amb aquestes circumstàncies.
Catalina, una darrera qüestió, perquè volem parlar amb una de les famílies, amb una mare d'acollida, juntament amb la seva parella, i volia demanar, aquests nins... Nines, una vegada que amb 12 anys ja no poden tornar, entenc, perquè s'acollida fins a nins i nines de 12 anys, que encara que hagin pogut repetir, se pregunta, perquè la gent se pugui animar, hi ha hagut enguany 11 noves famílies que han acollit nins i nines, però perquè la gent pugui estar motivada, una vegada que han tingut aquests nins que ja han complit els 12 anys, hi ha qualque tipus de relació i de contacte amb ells? Hi ha la possibilitat? I ho dic perquè en el cas meu personal, un cosí meu va tenir en l'imam. En l'imam actualment ara ja és major d'edat, té pràcticament 25-30 anys, fa feina a una piscina municipal d'un poble d'aquí de Mallorca i ha fet vida aquí. Però clar, des dels 12 anys fins que tornen, com es contacta i si tenen aquesta oportunitat de tornar i de que pugui haver una relació més enllà d'aquests 4 anys d'estius.
Sí, bueno, es contacta, no se perd. Quan nosaltres se crea un vincle entre la família biològica i la família d'acollida, perquè tenim en compte que ara des del telèfon mòbil i, a més, com he dit, ja ens hi proporciona internet i amb wifi, pues, s'envien WhatsApp, CA, videoconferència, o sigui, no se perd mai el vincle. Abans, després de complir 12 anys i acabat el programa Vacances en Pau, existia l'associació Escola en Pau, que era l'associació germana, una associació petita, que era, després entrava en el programa de les famílies que volien seguir acollint perquè l'infant estudiés aquí i la família biològica, per descomptat, estava d'acord i l'infant volia venir, doncs ja s'organitzava tot el que era la documentació perquè aquest infant pogués venir a estudiar aquí, que n'hi ha aquí, hi ha molts, aquest cas d'en Liman, supos que és aquest cas, pues, se quedaven aquí estudiant i després ja tenien moltes més facilitats per viure aquí i fer feina, perquè a més el programa era al revés, els estius, per no perdre aquest tipus de contacte ni el vincle amb la família biològica, per descomptat, en l'estiu se'n anaven a les campaments, era l'invern el programa. I tots hivern estaven aquí per estudiar. Ara aquí, a Mallorca, ja no existeix escola en Pau, no se poden venir nins aquí a estudiar. El que passa és que quan són més grans, quan ja són grans i major d'edat i poden tenir passaport i poden aconseguir visat, però n'hi ha molts que surten i com he explicat abans, fan feina i aporten ajuda a les seves famílies.
Caterina Rosselló, gràcies per posar-nos ulls en aquesta situació, que se repeteix cada any, però que cada, com han comentat, ha baixat el nombre després de la pandèmia de pares i mares d'acollida. Anem a veure si tornem a remuntar aquesta situació i cada vegada hi ha més facilitats. Gràcies per...
Sí, llavors volia dir que s'animin les famílies, perquè és un programa molt guapo i gratificant, i que la campanya no acaba. Així com antes que vàvem, quan ja els nens eren aquí i començaven la campanya una altra vegada. Després la campanya no acaba. Nosaltres seguim en la campanya de cercar famílies. Si interessa que se posin en contacte amb nosaltres, nosaltres ja fem un llistat pel l'any que ve. I d'aquesta manera sí que podem aconseguir més famílies. I que s'animin, que xerrin amb famílies que han acollit i se'n donaran compte de que realment és un programa humanitari. I com he repetit, és un programa entranyable i molt, molt, molt gratificant.
Gràcies, Catalina. Anem a parlar ara 5 minutets amb una d'aquestes mares d'acollida. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
¿Cuántos pensamientos mientras miro el mar que en el tiempo hacia atrás me llevarán? Cuando en las nubes me gustaba estar y en los cuentos yo creía sin dudar. Sueños sin deseos se volvían realidad en el libro de la fantasía. Era ese momento de la vida en que no hay melancolía. Inquietud y confusión han robado espacio a nuestra ilusión. Quiero más que nunca mantener la ingenuidad y una esperanza dentro de mí, para como entonces no dejar de preguntar siempre el porqué. Como quiero el mundo alrededor.
Idò, sí, aquest estiu també serà molt especial per na Margalida Castell i en Marc Gómez. Per primera vegada han decidit obrir les portes de casa seva per participar en aquest programa de vacances d'en Pau, que han parlat. És una decisió solidària, però volen saber quin és el seu sentiment i què pensen. Parlarem 5 minutets. Margalida, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Gràcies.
No sé si dir-te enhorabona. Bueno, és una experiència nova, però sabem que coneixíeu aquesta experiència per amics en comú i que coneixíeu la Nina, en aquest cas, d'acollida que teniu amb vosaltres aquest estiu. És així?
Sí, així és. Nosaltres és la primera vegada. Des de que ho fan, no ho havíem fet mai. Sempre havíem estat en contacte amb amics, fins i tot familiars, més gran quan jo era petita, també. Però no ho havíem fet mai.
Què vos ha decidit a fer aquest pas?
Ja fa anys també que ho pensàvem així una mica. És complicat, nosaltres tenim 3 filles, però creiem que és una oportunitat tant per nins com perquè se conegui el conflicte, així que mos hem animat.
Ara la gent que mos escolta diu, molt bé, però com han estat aquestes primeres hores? Com ho heu passat des d'aquesta setmana, ja les primeres hores, i com és aquesta adaptació amb vosaltres? O vosaltres amb ella, clar.
Sí, no, ha anat bé, la Nina, això, com deia, ja havia vengut i ja sabia una mica com era aquí. Ja havia estat també l'any passat a Bunyola, nosaltres som de Bunyola, i mos coneixíem. I ahir estan bé, vull dir, va arribar cansada, però així tot tenen com a molta energia per jugar, perquè quan se troben amb altres, no sé, no van aturar fins al vespre. I cada dia igual, estan jugant fins tard. Jo suposo que hi ha un moment que farà més baixada, o sigui, que farà més rutina, però de moment és com aquest, com tenir qualcú una mica a casa teva que queda a dormir, però cada dia. És com a un campament, una cosa molt de joc i molt d'amistat, de moment, i molt senzill, perquè ells el van fent i de moment està sent bastant senzill, no es complica molt.
Com vos organitzeu amb en Marc? Teniu una feina que pugueu estar molt de temps amb ells? Teniu vacances? Com ho fareu aquest estiu?
Seguim bastant la rutina de Sivan. De fet, no tenim gaires vacances, però jo mos combinam molt amb els horaris perquè hi fa es forner i a la una acaba, mm-hmm. Llavors pot estar amb les nines, el dematí van a l'escola d'estiu, ara totes, també hi va Bad Badi, la Nina Saharawi.
Sí.
I ho fem igual quan s'hi ven. O sigui, ha vengut i s'ha adaptat bastant a la nostra rutina. Jo estic a una llibreria i faig els dematins i col cor baixa, però sempre som una o l'altra, menys de 9 a 2, que estan totes 4 a l'escola d'estiu.
M'imagino que tots sabíeu intensament. Ja li heu fet un quadrant, o no sé si heu organitzat les vacances per trams, per ara que 15 dies farem això, ara anirem a casa tia, ara aquí ho coneixerem, viatjarem. No heu xerrat o anireu una mica a veure, improvisareu també? Com anirà?
No, a veure, més o menys que jo vaig apuntant bastant, sempre jo apuntava coses a un calendari així a mà encara, perquè tothom ho vegi, exacte. Perquè si no se mos passen coses, però com també deia Anna Catalina, tenen visites mèdiques, així que quasi aquesta setmana següent, i l'altre encara té un parell de visites dentista, oculista i la revisió de pediatria, així el que organitzem és això. Llavors, tot el juliol sí que de matins a l'escola d'estiu i sort baixa anant fent activitats, no? Però sense organitzar les platges, piscina, a colc amics i això el poc més. I per agost, que jo tindré un parell de dies, sí que no aniran ja a l'escola d'estiu, estiren però res a casa. Vull dir, tampoc no necessiten com un programa molt exhaustiu d'estiu, saps? És simplement el dia a dia i compartir.
Idò, Margalida, només volien fer aquest tast a veure si il·lusió. Ja te notes a sa veu que teniu molta il·lusió. Acabareu rebentats perquè se faran moltes coses en el final, no? Un fa feina i després vol fer i vol cobrir ses expectatives també, en aquest cas, d'aquesta Nina que té 11 anys, no?, en aquest moment.
Sí, té 11 anys, sí, sí. Això molt. Passa amb ella i amb tots els nins, que sempre vols ser per tot i ho intentam organitzar-nos.
Idò, no vos volem llevar més temps, ja volem que tingueu un estiu diferent, especial, i sobretot un record que dureu vosaltres per tota la vida, i l'any que ve encara tindreu segurament l'opció de repetir encara un any més. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Que vagi bé.
Vinga, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
La Gran Vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Vinga, idò, continuant, perquè ara és moment de parlar-vos de truïs i de festes, perquè ja sabeu que arreu de les illes estem en ple estiu, moment de viure les festes patronals de molt de pobles, però d'altres encara no han arribat a les seves festes patronals i en aquest cas viatjaran fins a Consell perquè allà avui faran un viatge en el temps. És concretament les quintades romanes, és a dir, una trobada de quintades, però basat en l'antiga Roma.
Ah, mira, o sigui que les quintades, és que hi ha pobles que fan quintades, i doncs penseu que amb proves i tot, així
sí,
relacionades
sí, sí, és a dir,
amb...
avui tothom aconsegueix se vestirà de romà per reviure el nostre passat romà, jo aquí som de Consell, s'origen romà del poble.
Te veig vestit de romà ara mateix.
I doncs, ara no, però d'aquí unes hores m'hi veuràs. Així que per això anem a saludar la regidora de festes de Consell, Lina Olmo. Lina, bones...
Hola, bon dia.
Bon dia. Ja tens el vestit preparat o no?
Sí, sí, ja el tenc ben penjat a l'entrada.
Molt bé. Escolta, Lina, conta-mos, què són les quintades romanes de Consell?
Bueno, les quintades, pues, fem... Mos,
una trobada, no?
Totes, sí, una trobada de totes les quintes. I un any, bé, fa dos anys que fem, pues, quintades romanes.
Escolta, la gent s'apunta, diguéssim, de la seva quinta d'edat, digue, o no, però a part també hi ha gent que hi va a sopar en el grup d'amics, per exemple.
Sí, perquè hi ha quintades que no tenen massa fòrum i se'n van juntant, pues, hi ha qualsevol grup que hi ha un parell de quintades i hi ha grups, pues, que d'amics que s'han apuntat, pues, per fer voucher en el poble.
Molt bé. Dius que l'any passat ja se va fer aquesta edició de les quintades romanes,
sí.
És a dir, abans ja se feien les quintades, però...
Sí, se feien les quintades.
Què té d'especial aquesta festa, on tot el poble se vesteix de romà?
Bueno, hem volgut, pues, fer un memoràndum, pues, en el nostre poble de Consell, que té, pues, origen, pues, això, romà. I hem volgut, pues, donar-li, pues, no sé, més protagonisme en aquest avantpassat nostres.
D'aquí aquest nom, no?, de Consilium,
sí,
no?
Sí, sí.
I, escolta, quanta gent està apuntada, s'ha inscrit en aquestes quintades romanes? Teniu un número aproximat o no?
Bueno, de moment m'han donat pas per 400 persones.
Mare meva, 400 persones.
Sí, això va ser, pues, després, i a lo millor s'han apuntat més o no. No, el número total no el tenim.
Bueno, ara d'aquí a no res, d'aquí una horeta, comencen les quintades menudes. Conta-mos, què fan els al·lots?
Bueno, les quintades menudes, pues, les han volgut incloure a les quintades grans, pues, perquè vagin tenguent ja el referèndum de cada any, pues, que quan se'n vagin els grans siguin ells representant tot això.
I, és a dir, ara hi haurà tallers, no? Hi haurà activitats durant totes de matí i després cap vespre serà estorn dels pares, no?
Sí, sí, sí. Hem fet diversos tallers, contes, tot, pues, relacionat amb romans.
Hem de dir que l'associació, en aquest cas Mare Magnum, organitza aquests tallers, aquestes activitats, i avui cap vespre hi haurà una pompa romana, que és com una desfilada, no?, de
sí.
Personatges de l'antiga
sí, sí, sí.
Roma.
Efectivament. Per donar-li més moviment.
Exacte, un poc més de trull, no?
Sí, sí.
I, si no vos bastava, hi ha també en Pep Noguera, en Mateu Berga, de Diabètiques Acelerades.
Sí, això és per animar mentre estiguem assegudats.
Sí.
Que no mos avorriguem, pues, mos animaran i mos faran jocs perquè estiguem actius tot el temps.
Molt bé, molt bé. I, per acabar, diguéssim, DJ Escales i, atenció, en Jaume Colombàs, la Gran Bacanal. Això què és?
Efectivament. Pues res, quan haguem acabat de sopar, la plaça pues, començarà a veure trull i res. I
pot de festa, no?
Un pot de festa molta.
Molt bé.
Esperem que n'hi hagi molta.
Molt bé. Idò, ja ho sabeu, si voleu viure a l'antiga Roma, en aquest cas l'antic Consell, Consilium, avui vos hi esperen a la plaça major de Consell, amb tota aquesta activitat de les quintades romanes. Gràcies, Lina, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia. Adéu.
Il calcio lo prendono a casa. calci, la moda che fa degli stracci, cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi, e quante mo, oh, oh, nedine, ma i desideri son degli altri, con le collanine d'oro sulle canottiere, le auto blu, i lampeggianti, avanti popolo avanti, e canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano le dita, fa niente, baby, così è la vita. E con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, lasciateci ballare con un bicchiere in mano, domani poi ci pensiamo a dirci ti amo, che qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Jump, jump, jump to me. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
No, i 41 minuts, benvinguts a La Gran Vida, si vos acabeu d'incorporar. Ara amb en David Arraez, que és conferenciant i ponent en diferents esdeveniments i sempre mos parla de temes relacionats amb la comunicació. Avui parlam, David Arraez, molt bon dia, de comunicació oculta.
Buenos días.
Què és això de comunicació oculta?
Mira, jo m'ho mato amb aquest titular, que
som. Ah, m'ho mato.
Conversaciones en las que todos hemos estado alguna vez. ¿Te pasa algo?
No.
Haz lo que quieras.
No, pero ya...
No pasa nada.
Pero eso sería un preñedura, no comunicación oculta.
Es comunicación oculta porque en realidad no están diciendo lo que están diciendo. Porque todos entendemos esas conversaciones...
Anava a fer de cunyat, ara. És que això se queixen els homes de les parets.
No, no siempre.
No siempre.
No siempre, no siempre.
Per això dic que faria
no,
de cunyat.
No, no, no.
Ja ojo, no, Teresa no. I rebràs.
Per sí, això,
no nos metamos en jardines.
Han de provocar una situació ara mateix.
Això alerta, perquè jo som Montelecinco, vull dir.
Exacte. Te va bé, també.
Me va bé.
Lo que tenemos que saber es que las palabras cuentan una historia, pero casi nunca cuentan toda la historia. ¿Por qué? Porque las palabras son solo la superficie de una conversación. Una conversación intervienen muchos más elementos que van más allá de las propias palabras. Y la historia viene porque nos enseñan muy bien a elegir palabras. Cuando somos niños nos enseñan a hablar. Cuando crecemos, pues la propia sociedad nos enseña un poquito pues cómo tenemos que hablar, qué tenemos que decir. Pero nunca nadie nos enseña a interpretar conversaciones. En una entrevista de trabajo tú puedes estar hablando, pero tu atuendo está hablando también, la forma en la que gesticulas, tu acento va a hablar por ti también. En una discusión de pareja, evidentemente, hay mucho más que esas palabras. Hemos puesto unos ejemplos que tú enseguida has dicho, ah, pues esto es de conversaciones de pareja.
Pocas palabras nos entran.
Exacto. Cuando tenemos un hijo adolescente,
sí,
la cosa va más allá de las palabras. Su expresión, su forma de mirarnos, su forma en la que nos ignora.
Su forma de no mirarnos.
Exacto. Con el jefe, cuando estamos con el jefe y estamos hablando con él, pero el jefe está mirando el móvil o no está atento a lo que le estamos diciendo o está mirando a otro sitio, pues todo eso es parte de una conversación.
Total, como si yo ahora, ¿no? Agafo el móvil, tú estás parlando, fas la teva secció, yo estoy mirando el móvil. Es un momento de desconexión.
¿Y qué me estás diciendo? Que no te interesa en absoluto lo que estoy diciendo jo.
Oh, no te creguis, eh? Amb això no estic d'acord. Perquè nosaltres tenim la dualitat sí. de poder fer dues i tres coses a la vegada, perquè jo, tu me pots estar xerrant, te puc estar escoltant mentre jo estic tancant per mòbil l'entrevista que vendrà després, estàs preparat en el telèfon i sé el que estàs dient. O estic fent un directe, estic xerrant i per sobre m'estan donant sí. ordres de quiero que llore, per exemple.
Correcte, la situació aquí no seria aquesta, la mateixa, però a un restaurant sí, no?
Un restaurant, restaurant
sí. Ah, sí que estàs fatal, que és un dinar,
que és el que se referia en David, però a veure, passa molt.
Esa comunicació oculta que... He decidido llamar comunicación oculta porque durante las próximas semanas, este verano, estos meses de julio y agosto, vamos a hablar de todas esas cosas que están alrededor de una conversación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que lo importante casi nunca es lo primero que se dice y por eso están esas dos conversaciones que siempre viven dentro de una conversación. Sé que esto es complicado, es complejo y ¿qué está diciendo ahora este tarao? Pero en una conversación hay dos conversaciones en realidad, la visible y la invisible. ¿La visible cuál es? Que no es visible, pero es la de las palabras. La primera conversación es lo que estamos evidente, escuchando, ¿no? La evidente. ¿Y cuál es esa segunda conversación que hay dentro de una conversación? Por ejemplo, las expectativas. Tú estás escuchando a un político o está y estás con una expectativa de a ver qué va a decir. Las emociones. Tú dentro de una conversación puedes decir algo y el tono de tu voz demostrar si estás alegre, si estás triste, el miedo, el orgullo. La necesidad de reconocimiento es parte de una conversación. Cuando estás hablando con alguien y la forma en la que estás colocando tu cabeza un poco inclinada hacia arriba, el deseo de controlar, las intenciones. Las personas escuchamos palabras, pero reaccionamos a todo lo que hay alrededor. Y esto es importante, porque yo puedo estar decir ¡estoy muy triste de estar aquí!
Sí, pareces un sonat.
Vale, pero ¿estoy triste realmente?
No.
No estoy triste.
Por lo tanto, estoy de cachondeo.
Estoy de cachondeo. Así que tenemos que tener mucha atención a todo esto. Muchas conversaciones fracasan porque responden a las palabras y no a las intenciones. Y un ejemplo muy claro es cuando le preguntas a alguien que está claramente enfadado ¿qué tal te encuentras? Y te dice, estoy bien.
Claro, es que también se pregunta, sinceramente. Es decir, si tú ya veus que estás enfadado, ¿por qué lo demanes? ¿Sabes qué te voy a decir?
Que també és una manera de provocar que aquesta persona que no t'ho xerra te digui què li passa.
No, o s'enfadi més.
Sí, sí, però ja ho provoques. Ja dius, molt bé, tu no me vols xerrar, idò, jo no tinc per què pensar que estàs enfadat. Explica'm què tens. Clar, i aquí és, és la no comunicació.
Ai, David,
cariño,
deixa-ho fer.
Sí. Me voy al futbol. Sí. Cariño, me voy al futbol. Haz lo que quieras. ¿Qué te están diciendo? Pues todo eso es parte de esa comunicación oculta. Ya hablaremos. Ya hablaremos una conversación. Esa es una frase de una conversación que nunca llega. El como tú quieras. El no hace falta. Todo eso son frases que no son en realidad conversaciones, sino que hay mucho más detrás. Entonces, tenemos que saber que la comunicación oculta no consiste en adivinar, sino en hacerse mejores preguntas. Y vamos a proponerle un juego a los oyentes. Venga. Esta semana. Cada conversación que tengamos ¿sí? esta semana... la vamos a terminar con tres preguntas mentales.
Ah.
No las tenemos que hacer al interlocutor. Vamos a pensar, ¿qué se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho? ¿Y qué creemos que estaba intentando conseguir realmente esa persona con la que estábamos hablando?
Yo me he UTDA ya. Lo veis justo.
Cuando tengamos una conversación, esta semana vamos a pensar en eso. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué no me ha dicho? ¿Y qué estaba intentando conseguir realmente esa persona en esta conversación? Y esto veréis que os va a dar una idea muy diferente de cada conversación que tengamos, porque las conversaciones importantes rara vez terminan cuando alguien deja de hablar. Siempre hay ahí algo que nos va a seguir machacando un poquito. Así que hasta aquí el episodio, el primero de Conversaciones Ocultas. Y la semana que viene sí que vamos a hablar de una frase que tiene muchos más significados de los que parece, que es el no pasa nada. La semana que viene hablaremos del no pasa nada, porque cuando aprendes a escuchar lo que no se dice, empiezas a entender de verdad a las personas.
Mos ho apuntam, mos ho apuntam, i així ho tenim present, aquestes conversacions ocultes.
No passa nada. No passa res. No passa res. David, no passa res.
No gràcies, passa res. David. Hasta la setmana que viene. Chao, chao.
Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. La Gran Vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Ja teniu parella, ja teniu el lot, teniu el lot. Jo és que no necessito un nòvio, no necessito una lota, no necessito tenir parella. No vull... Però i si la teniu, què passa? Com són les relacions de parella durant l'estiu? Idò, parlam avui amb la Teresa Ramos, sexòloga humanista i educadora social, damunt aquestes qüestions que no és que preocupin, o sí, però que hi són. I quan hi són i hi ha un conflicte, volen saber què se pot fer. I per començar, volen parlar d'aquestes relacions de parella de l'estiu i si és bo passar molt de temps junts a l'estiu, perquè és un moment de vacances i a vegades no mos queda un altre. Teresa Ramos, bon dia, com estàs?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Què passa amb les parelles d'estiu? Que canvia la dinàmica, la rutina i a vegades mos trobam més del que voldríem.
Bueno, la verdad que llega el verano, pues, bueno, ya ha llegado el verano y...
Muy bien, espérate estos días que vendrán, moras.
Sí, sí, ya
viene una ola de calor.
Viene, no, no se'n va.
També, no, però ara ve forta. Han enviat un avís d'Emet que estan nerviosos, que fa calor.
Bueno, yo avisaba en mayo que mucha gente, ay, tantos días de lluvia, decía, ya, espérate, espérate.
No s'estava molt bé en el mes d'abril, maig, mitjan maig, s'estava molt bé.
Pues mucha gente tenía muchas ganas y vamos a hablar de manera estereotipada de aquellas personas que tienen mucho tiempo para estar en verano y que tienen muchas expectativas de estas fechas. Digo, venga, de manera estereotipada, porque sabemos que también hay mucha gente que el verano es cuando más trabajan y que menos tiempo se ven. Pero vamos a hablar de esa manera estereotipada, donde normalmente la gente, pues en julio o en agosto, tiene vacaciones, ¿no?
Venga, es profesores que sou parella, venga.
Bueno, también puedes... mira, no lo había planteado, pero, por ejemplo, en mi caso, uno tiene 2 meses de vacaciones y yo que soy autónoma, no. Por tanto, también encajar esas vacaciones sí, esas vacaciones no, pues la verdad que... sobre todo es uno de los momentos más felices del año, que nos suele gustar muchísimo, ¿no? Pero que a la vez genera muchas, muchas tensiones, ¿no? Porque el resto del año vivimos con una serie de rutinas y llega el verano y para nada eso está igual y queremos que todo sea igual y con unas expectativas muy, muy grandes, ¿no? El verano o las vacaciones no nos generan conflicto. Lo que genera conflicto es todo aquello que no se ha ido resolviendo a lo largo del año. Entonces, no es que el verano digas, uff, qué pereza, porque ahora es cuando nos, claro, nos vamos a tirar los trastos a la cabeza. No, lo que pasa es que a lo mejor durante todo el invierno apenas te has visto, apenas ha habido eso roce por la monotonía y llegas un 24-7 y ahí tienes que plantearte qué es lo que está pasando y cómo pasar esos días, porque no siempre es tan positivo tener todo ese tiempo, ¿no? En algunas ocasiones pensamos que lo más importante es pasar mucho tiempo juntos, ¿vale? Pero realmente está demostrado que no es eso lo que nos facilita una buena relación, sino marcarnos los espacios para tener calidad, ¿no?
Y un de los problemas son las expectativas que tenemos cada uno, ¿no?, de esa pareja.
Exacto. Llegan las vacaciones y queremos las vacaciones perfectas, ¿no? Hemos planeado, ¿no?, y queremos... Hemos planeado todo lo que nos gustaría en el imaginario, sin discusiones, llenos de momentos románticos y familiares, pero en la vida pasan cosas. Que te vas de hotel con esa ilusión, ¿no? Y resulta que a tu hijo o a tu hija pues le da una gastroenteritis y pasas 3 días en el baño del hotel, ¿no? Mm-hmm. que tu pareja el primer día en la excursión se tuerce el tobillo y estás ahí solo en la hamaca y te habías imaginado todas las excursiones habidas y por haber en esos sitios, ¿no? Y entonces nada de lo que te habías imaginado ocurre. Aquí podemos, utilizaremos la frase de David, aquí podemos cambiar la frase de vacaciones perfectas por vacaciones suficientemente buenas. Con lo cual, con que lo pasemos como se pueda, ja...
I tenir poques expectatives, vull dir. Com més coses te posis en el cap, pitjor, perquè després són més coses que no se compliran.
Mm-hmm. Exacto. Yo, por ejemplo...
Que vengui lo que vengui, ¿no?
Por ejemplo, yo hace unos años planeamos en familia un viaje a París con mucha ilusión, con... No a Disney, sino...
Va a ploure.
Y la previsión era todos los días de 100% de lluvia, una semana antes de irnos. Y mis expectativas eran, bueno, no he estado nunca en París, es decir, con estar en el Louvre que estaremos tapado y luego finalmente no, solo nos llovió una tarde, ¿no? Entonces, cuando...
¡Vas a tenir sort,
tío! Sí, sí.
Aquest meteoròlegs, també.
Y también decía, bueno, pues en ¿cómo no va a llover en París, no? Sí, ya sí. Lo quisieran también ahora que lloviera, ¿no? Entonces, con tener unos mínimos... Ahí ya haremos que nuestras vacaciones sean ideales. Y he mencionado antes el caso de los niños, ¿no? De... Uh-huh.
Clar, perquè pot haver això, ¿no? Una parella i tal, però quan hi ha nins, què passa aquí?
Bueno, en verano, cuando hay hijos o hijas en una casa, hablamos de edades pequeñas, ¿no?
Primer s'has de col·locar, això per començar.
Bueno, las vacaciones no son un descanso, son una apisonadora. Es decir, aquello es, por Dios bendito, 10 de septiembre, porque además tenemos esas ganas, que ya he mirado la fecha de inicio, miramos cómo tenemos que organizar todo el verano, el previo, ¿no?
Esa terapia la verdad de fe tú.
Yo es que leo mucho y escucho mucho. ahí buscamos, hablabas con unas amigas estos días, buscamos Canabus, ¿no? Buscamos todas las actividades, ¿no? Las escuelas de verano. Y además queremos hacerlo todo como extraordinario, ¿no? Que todos sean ahí como inputs, como sopas a la fresca, las verbenas, venga, a todo nos apuntamos, ¿no? Y además planeamos cosas como si no hubiera un mañana, como en Navidades, ¿no? Que tenemos que quedar... Bueno, si igual no has quedado con esa persona durante todo el año, con esa familia, no importa que sea ahora, que una tarde també de no hacer nada, también son unas buenas, unas vacaciones, ¿no?
I una cosa que mos equivocam molt. Tenim 15 dies de vacances i volen quedar molta gent, bueno, però aquesta persona potser no li va bé. Y tú, ¿sabes? Las teves necesidades no son sesebas.
Intentamos ahí encajar todos los planes como si fuéramos ahí un chiquipar, multiaventuras, ¿no? En todo el verano. Y la verdad que nos suele agobiar bastante. Y ahí aparece la pareja de Jo. Hemos estado haciendo cosas todo el verano y no hemos tenido 10 minutos como pareja para estar juntos, ¿no? También rebajar las expectativas de que en verano va a poder ser, porque a lo mejor el verano no es la mejor época, y vamos a intentar buscar esos encuentros, ¿no? De estar a solas. Y eso puede ser cuando el niño o la niña esté en la piscina y yo desde lejos le cojo la mano a mi pareja, o que le mando mensajes picantes durante el día de estoy aquí. Seguramente estaremos destrozados y destrozadas cuando llegue la noche, pero estoy contigo y estamos juntos en esta odisea de verano, vacaciones y colocar actividades, ¿no? Entonces, saber que estoy ahí, que estoy contigo, que te apoyo, que estamos muy cansados y muy cansadas, también hará que nuestra relación vaya bien. Antes de ser padres tenemos que pensar que también tenemos que ser pareja. Y ser pareja, ya os digo, no tiene que ser supercenas románticas, es estar ahí. Y si nuestros hijos y nuestras hijas también nos ven que tenemos este lado positivo, ¿no? De que nos cuidamos, de que nos mimamos, de que no son broncas, de no hemos llegado a tal hora allí, hoy teníamos que haber ido a esa playa.
Y que aquel mensaje picantón no fa falta que siguis mensaje de no les preparo la merienda al niño. Porque si no, no...
Sí, pero claro, ahí vas a un tema muy importante que es el tema del reparto de las tareas, ¿no? En verano a veces nos solemos relajar, dormimos un poco más, llegas muy tarde, ¿no? De ese refresco por la noche o venga, vamos a cenar a la playa, que eso normalmente pues no lo haces durante el invierno. Y todas esas cosas están muy bien de que tú te relajes siempre y cuando no se encargue el otro, ¿no? Que te despiertes de la siesta y ya, ya está la cesta mágica con la fruta cortada.
no es mágica. No, no es una cena no. Mágica que en surt
no,
ya...
No, es como no. La silla de Ikea de la ropa.
A pensar que sí.
Pues claro, normalmente hay conflictos, pero los conflictos son por el que lo hace todo. Normalmente el que no hace no suele tener un conflicto, sino te levantas de la siesta, coges y te vas.
Ya.
Por tanto, las hay que, el verano tiene que ser una parte de relax y también rebajar las rutinas, pero no tiene que ir en detrimento del cansancio del otro.
Imagina que tot ha anat bé. Tens un minut per explicar-nos com ha de ser la intimitat en parella durant l'estiu.
Bueno, pues el verano tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Como nos hace sentir mejor, ¿no? Tenemos más tiempo, pero no siempre eso hará que el deseo sexual aumente. Entonces hay que tener cuidado con el tema del cansancio, el tema del acumular toda esa presión emocional. Y aquí volvemos a decir otra cosa. No hay que intentar aprovechar las vacaciones sí o sí, sino que vamos a intentar buscar espacios donde nos compenetremos. Ese abracito en la siesta cuando estén los niños tumbados y sin esas grandes expectativas de que en verano lo tienes que dar todo, porque seguramente no será el espacio más adecuado. Y como os decía antes, por poquito que nuestros hijos y nuestras hijas vean esas muestras, ya les estaremos también educando en una buena relación de pareja y que puedan recordar las vacaciones como algo positivo, como algo, poner el humor, ¿no? De vamos a recordar estas vacaciones con anécdotas, ese helado que se te cayó encima de la camiseta, esa gaviota que se llevó el bocadillo en la playa, porque de eso estarà formada nuestro àlbum de vacaciones.
Quin moment. Sí, gràcies, Teresa. Nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts. Ara venen els companys dels serveis del butlletí horari amb en Juanjo Sunyer i tornem, 10 i 4 minuts. I començarem parlant, Raül, de la calorada que fa i a veure aquesta onada de calor si arriba o no bé.
Vinga, ara tornem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.